Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El govern català vol frenar la cinquena onada del virus, que continua amb una incidència més que pèssima, en paraules del conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Entre les restriccions que avui aprovarà el Procicat, destaca la finalització de totes les activitats a 1:15 de la matinada i que les trobades socials es limitaran a un màxim de 10 persones. També es prohibirà menjar i beure pel carrer i es demana als ajuntaments que tanquin espais públics on hi hagi concentració de persones durant la nit.
La incidència de la variant Delta ha provocat aquestes mesures de contenció i és que a Sabadell també es nota la pressió del virus.
Sí, per exemple, la setmana passada va passar de 4 pacients a l'UCI a 16 i sembla que la situació podria empitjorar. Així ho apunta la directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, la doctora Marta Navarro.
La previsió, no et vull enganyar, però no és bona, perquè ja veiem doncs, que amb aquesta expansió tan ràpida que estem tenint encara no hem arribat al sostre d'aquesta onada. No? És un virus que es transmet de manera molt ràpida i, per tant, esperem que els propers dies continuïn sortint els positius a aquest ritme o més poder.
Sabadell farà una rebuda institucional a Carme Forcadell.
La moció presentada per Esquerra, la Crida i Junts, ha rebut el suport decisiu de Podem, amb 14 vots a favor i 13 en contra del PSC i de Ciutadans. La rebuda haurà de ser abans del 25 de juliol.
I el Centre d'Esports presenta Joseba Muguruza, un dels 4 fitxatges realitzats a una setmana d'arrencar la pretemporada.
De moment, la plantilla compta amb 13 jugadors del primer equip. Tot i això, el director esportiu, José Manzanera, ha recordat que estan atents al mercat i que les sessions es complementaran amb jugadors de la base.
Aquestes són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia rúfol avui a Sabadell, 25 graus de temperatura ara mateix. Des del Servei Meteorològic de Catalunya ens expliquen què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim el cel tapat a bona part del territori per núvols alts i mitjans, alguns de baixos recorrent la costa de nord a sud i al vessant nord del Pirineu també núvols de retenció. De fet, per les properes hores esperem l'obertura de clarianes d'oest cap a est. Els núvols baixos aniran baixant de la costa central cap a la costa daurada, anunciant l'arribada del llevant amb ratxes fortes. I a banda d'això, creixeran nuvolades a zones de muntanya, al Pirineu, a l'extrem nord-est. En aquest sector, sobretot allà al Pirineu Oriental, s'esperen alguns xàfecs, especialment a partir de mitja tarda, localment acompanyats de tempesta, i no es descartaria també alguna calamarsada. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més alts al litoral prelitoral sud, a la resta del litoral prelitoral semblants als d'ahir o una miqueta més baixos i a la resta caiguda moderada o acusada de la temperatura. El mestral es reforçarà al final del dia amb ratxes molt fortes a les Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, així com la tramuntana anirà bufant, però sobretot a partir del vespre amb ratxes molt fortes a l'Empordà. A la resta de la meitat oest, fins al vespre, continuaran algunes ratxes fortes. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem circulació amb retencions, com passa habitualment el nus de la Trinitat per sortir de Barcelona per la Ronda de Dalt, i també hi ha retencions, en aquest cas per agafar la C58 a Barberà del Vallès en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. Ha passat fa pocs minuts, el govern actua per posar fre a la cinquena onada del virus.
Estem parlant en dues setmanes. L'explosió ha estat en dues setmanes. I, per tant, aquí hem de ser tots molt conscients de que és necessari reduir la interacció social, és necessari que es redueixi, és necessari que respectem mesures i, per tant, doncs, és necessari que aquestes mesures que es plantejaven ara les complim.
Era el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciant algunes d'aquestes mesures que es fa per contenir el virus, i és que la incidència ara mateix és molt alta. S'ha passat, per exemple, una de cada quatre persones ingressades a l'UCI tenen menys de 40 anys a causa d'aquesta variant Delta, que està afectant greument la població catalana. Entre les principals normes que avui s'han aprovat per frenar aquesta cinquena onada del virus, hi ha la intenció de reduir la interacció social. Totes les activitats nocturnes acabaran a 1:15 de la matinada. Les reunions socials tenen un nou topall, que ara seran les 10 persones com a màxim, i es prohibeix menjar o beure a la via pública, fora dels espais permesos. Alhora, el govern demana als ajuntaments que restringeixin l'accés a l'espai públic a llocs on hi pugui haver concentració de persones a les nits, per exemple, parcs i platges, entre 1:15 i 6:00 del matí. Per últim, s'acaba amb els festivals. A peu dret, totes les activitats culturals hauran de tenir el públic assegut. Ha seguit aquesta roda de premsa l'Aleix Graell. Com han justificat aquest nou paquet de mesures?
Doncs, Pere, principalment són les dades del virus. Una incidència que a Catalunya ha registrat unes dades no vistes per la variant Delta en altres països de l'entorn i que el govern l'ha portat a prendre aquestes mesures. En la roda de premsa d'aquesta tarda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha parlat d'una onada diferent que no té la mateixa percepció del disc. I és que, posant aquests números sobre la taula, ara mateix a Catalunya hi ha 1.091 persones ingressades als hospitals catalans, 200 d'aquestes en les àrees de crítics. Una situació que també replica a Sabadell, on hi ha 16 persones a l'UCI, 4 vegades més que fa una setmana.
I des de quan s'aplicaran aquestes noves restriccions?
La nova normativa serà d'aplicació immediata des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Pas previ perquè això passi, cal que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emeti un veredicte i les avali, ja que algunes d'elles afecten drets fonamentals.
Al Parc Taulí, les hospitalitzacions a l'UCI, com us dèiem, s'han multiplicat per 4. Ho ha fet saber la directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro. La majoria d'aquests pacients tenen entre 40 i 60 anys i només tenen subministrada una dosi de la vacuna. En canvi, quan s'ha rebut la pauta completa, la immunitat augmenta moltíssim i la gran majoria dels infectats només presenten símptomes lleus. Marta Navarro.
Pacients amb dues dosis posades, ben posades, o sigui, això vol dir que hagin passat més de 15 dies després de la segona dosis, en tenim poquíssims, eh? Algun poder doncs, amb més comorbilitat, de més edat, malaltia lleu. Això també es veu en els treballs que s'han fet, eh? Vull dir que realment està vacunat amb les dues dosis, dona una protecció de la variant Delta, no una garantia de no agafar-lo, però sí que et dona una protecció i el que sí que sembla és de malaltia, en principi, més lleu.
En la línia de protegir el col·lectiu més 40, aquest diumenge Salut ha instal·lat un punt mòbil de vacunació al mercat de la zona hermètica.
I en total hi van passar 300 persones a qui es va subministrar la vacuna de Janssen, que garanteix la immunitat completa amb una sola dosi. El dispositiu es pot repetir en els pròxims caps de setmana i també obrir-se a col·lectius més joves. Dolors Heras, responsable de l'operatiu, ha explicat com s'havia dissenyat.
Aquí ens hem ajuntat personal del Banc de Sang i personal que ve de la primària, no? És gent que està en punts de vacunació, gent que està als CAPs, com per exemple jo mateixa. Per mi és una situació diferent, no estic habituada a treballar en un espai tan petit, però bueno, ens n'hem anat sortint jo crec que força bé. Està molt bé que hi hagi doncs, suports de Creu Roges i de voluntaris municipals que ordenin files, que regulin tot això.
El dispositiu va estar actiu des de les 9 del matí fins les 2 de la tarda.
I les dades del virus a Sabadell ens han deixat, per exemple, 157 positius en les últimes 24 hores, un risc de rebrot de 1.393 punts i una velocitat de propagació de l'1,80.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Passen 9 minuts de les 7. Carme Forcadell tindrà una rebuda institucional a l'Ajuntament. La Junta de Portaveus ha aprovat una proposició perquè el consistori rebi l'expresidenta del Parlament de Catalunya i exregidora local al Saló de Plens després d'una Junta de Portaveus forçada pels grups d'Esquerra, La Crida i Junts. L'ordre del dia inclou un sol punt, una rebuda institucional a Forcadell abans del 25 de juliol. Una proposició a l'eix que s'ha aprovat gràcies al vot de la regidora de Podem, Marta Morell.
Exacte, i per tant, en el govern de PSC i Podem té sobre la taula aquesta proposició aprovada per majoria. Segons fonts municipals, ha estat una junta tensa en què el govern s'ha tornat a dividir. Aquestes són les raons de Marta Morell, portaveu de Podem.
Creiem que una vegada es van atorgar els indults als presos i a les preses polítiques, s'obre una nova etapa, i en aquesta nova etapa tots i totes hem de fer gestos, i és el gest que hem fet avui en la votació.
La portaveu ha assegurat de forma taxativa que aquest gest no afectarà la seva relació amb el PSC i que assistiran a la recepció. Per la seva banda, els socialistes han votat no a la proposta dels independentistes. Pol Gibert, portaveu del partit, assegura que no servirà pel diàleg, sinó pel contrari.
Creiem que aquest acte, doncs, que és una persona que ha sigut condemnada per greus delictes, doncs no contribueix, diguem, a recosir socialment Sabadell, sinó al contrari, no? Tornar, doncs, a acabar trinxeres entre uns i altres, i creiem que no s'han vist convenient. Doncs, evidentment, una persona que està indultada però que segueix vigent els seus antecedents penals i que està inhabilitada per exercir qualsevol càrrec electe, no? Doncs que se'l rebi com un exemple de res a l'Ajuntament.
Els socialistes asseguren que no assistiran a la rebuda, però que ara cal buscar com es fa l'acte després del mandat sorgit de la Junta de Portaveus. Una sessió extraordinària convocada pels tres partits independentistes del ple. Des de Junts, el nou cap visible, Lluís Matas, apunta que estan satisfets i que votacions com aquestes demostren que Podem no està sempre còmode.
Podem, doncs, com amb altres temes, doncs, molt sovint se sent incòmode amb la disciplina de vot de govern. En moltes coses mantenen diferències, i en aquest cas és manifest, doncs, que hi ha hagut una divisió dintre del govern, i que això, doncs, bueno, en tot cas ens agrada que sigui així, en aquest sentit, perquè volíem tenir majoria per aconseguir, doncs, aquest reconeixement a la presidenta Forcadell i aquesta recepció.
Des d'Esquerra es mostren conciliadors i han agraït a Podem la seva decisió de sumar-se a la iniciativa sobre rebre Forcadell després de l'indult del govern espanyol. Gabriel Fernández és el portaveu dels republicans.
Rebre la presidenta del Parlament, a la Carme Forcadell, no et fa independentista. És un gest bàsic que ens posa tots en una millor situació per poder reconstruir determinades qüestions. Per tant, jo crec que s'ha de parlar molt. Evidentment, ha hagut un treball. Jo vull agrair a la Marta Morell aquest treball que hem tingut aquests dies de parlar.
Una posició similar a la Crida, que assegura que és un acte per reteixir la societat sabadellenca. Nani Valero, portaveu dels anticapitalistes, ha criticat que s'hagués de forçar la Junta extraordinària, però es felicita per l'acord.
Que justament aquesta acció i aquest gest venia a reteixir amb una ciutadania que ja va veure com fa dos anys es retirava una pancarta, i que ara aquest gest havia de ser una part d'honorar la institució i governar per tota la ciutadania, cosa que l'alcaldessa Farrés en fa molt d'aval quan parla.
En canvi, des de Ciutadans es veu molt diferent. El portaveu municipal, Adrián Hernández, ha carregat contra la portaveu de Podem i els independentistes per voler guanyar el relat.
Jo el que li he dit al representant de Podemos és si ella veuria lògic que fem una rebuda a l'alcalde Bustos, perquè al final també és una persona, doncs, que va cometre delictes, i s'entén que les institucions, doncs, hem de tenir aquest codi ètic, no?, de les persones que cometen delictes, doncs no fer rebudes institucionals. Punt 1 i 2, que també al final el que es veurà el dia de la rebuda serà la divisió que provoca una vegada més als independentistes.
Hernández ha demanat a Forcadell que es disculpi per la seva conducta al setembre i l'octubre de 2017.
I un altre tema polèmic, volíem dir, en política municipal, i és que els serveis jurídics de l'Ajuntament estan estudiant la sentència que insta el consistori a readmetre i indemnitzar Maite Morao, la funcionària que va ser rellevada del seu càrrec arran de la cessió del Tallaret. La resolució no és ferma i, per tant, es pot recórrer, de manera que, de moment, no se sap quan es farà efectiva.
I, segons avançada el diari de Sabadell, i recull aquesta mesura, la sentència no és per moving, sinó per les formes com es va degradar Morao en el seu lloc de feina, per la qual cosa l'Ajuntament l'hauria d'indemnitzar amb 60.000 euros. El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha carregat contra el govern quadripartit per haver posat el focus mediàtic en una funcionària.
Em sembla que l'Ajuntament ha d'estar en aquest cas també al prop dels funcionaris públics, no? Doncs lamentar l'actitud del govern envers els funcionaris públics, que en aquest cas es simbolitza amb ella mateixa, i doncs que és una situació que ningú ha de patir, i evidentment menys per un càrrec polític, que en aquest cas és qui va, sembla que va exercir.
A tot això, la Crida exigeix poder disposar de la sentència i demana al PSC que defensi l'interès públic per davant dels interessos de Morau, que, segons els anticapitalistes, intenta desacreditar l'administració pública. De la mateixa manera, la Crida recorda, en un comunicat, que el relleu de la funcionària estava avalat pels serveis jurídics, atès que el seu era un càrrec de lliure designació i, per tant, el govern, en aquell moment encapçalat per Matías Sarracán, té dret a reassignar-la quan ho consideri oportú.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les peticions d'assistència en el torn d'ofici han crescut un 67% després de la pandèmia. Són dades que ha facilitat l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, coincidint amb el Dia de la Justícia Gratuïta i el torn d'ofici. El primer semestre del 2020 es van obrir 3.479 expedients i aquest any han arribat als 5.820.
El president del torn d'ofici del Col·legi Sabadellenc, Roger de la Guerra, intueix que el confinament domiciliari i altres tipus de restriccions que es van imposar l'any passat van provocar aquesta caiguda de les assistències, tant en la via penal com en la civil. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
L'increment és força notori i és degut bàsicament a això, que la gent doncs, estant confinada, doncs, o bé no podia donar el pas per iniciar un procediment civil encara que li convingués, i l'altre és que havent-hi molta menys mobilitat, no havent-hi oci nocturn, doncs, evidentment tant les discussions com les baralles com les alcoholèmies doncs, es veuen totalment reduïdes.
De fet, després del relaxament de les restriccions, es van veure com les necessitats d'assistència gratuïta van tornar a augmentar. Si durant el primer semestre només es van obrir 3.479 expedients el 2020, entre juny i desembre ja n'hi van haver 5.772. A més, es va haver de fer per mitjans telemàtics.
És una reivindicació que es porta a fer des de fa molt temps, que és una retribució més digna. És a dir, ja no es demana, evidentment, la mateixa retribució que poden tenir els mòduls civils, que seria l'ideal, però com a mínim sent conscient de la situació, que sigui una retribució més digna i també la funció que fa l'advocat, que sigui com més reconegut dintre del món jurídic institucional.
Com hem escoltat, els advocats del torn d'ofici també han aprofitat el dia d'avui per reivindicar una bona retribució per la seva feina.
Passen dos minuts d'un quart de vuit, repassem altres notícies en un format més breu. Ingressen a presó dos lladres per cometre 12 assalts violents a establiments, entre altres ciutats, a Sabadell.
Van ser enxampats dilluns passat quan sortien de robar en una sala de jocs i apostes de Barcelona. Els detinguts amenaçaven els treballadors amb armes blanques i de foc simulades, robaven els diners en metàl·lic de les caixes registradores i fugien ràpidament en motos també sostretes. Al maig, els lladres van atracar diversos establiments de queviures a les dues cocapitals vallesanes, tot emportant-se fins a 1.300 euros en cada ocasió.
I es cancel·len el concert de la Copla Mediterrània del Fresc Festival.
I segons anunciat els organitzadors del festival, s'ha hagut de cancel·lar per raons sanitàries relacionades amb els artistes participants. Asseguren que tractaran de recuperar properament aquest concert i demanen disculpes per les molèsties.
I en cultura, Sabadell ha incorporat aquest cap de setmana un nou element més al seu bestiari, l'Àliga de Sabadell, que ha creat la colla de geganters i grallers de Gràcia. Inspirada en una àliga cuabarrada, porta la corona de la ciutat i un ram de flors al bec. Un nou element de la cultura popular sabadellenca que s'ha presentat aquest cap de setmana a la plaça Sant Roc. Rubén Estévez, bona tarda.
Bona tarda. L'ocell estarà acompanyat per alguns dels elements festius més reconeguts de la ciutat, com el lleó de Sabadell, la víbria de la colla de diables de la Creu Alta o els gegants de Sabadell. La presentació en societat de la figura ha permès escoltar per primera vegada la música del seu ball, creada per Roger Andorrà. El creador de l'Àliga, Toni Mujal, ha explicat a Ràdio Sabadell que la fa especial i diferent.
Sí, l'Àliga és difícil perquè totes més o menys tenen uns trets molt similars, no? La fa diferent, doncs, que és la cua barrada, que és l'àliga perdiguera. Fa diferent doncs, amb l'expressió de la cara, la mirada, la corona. Aquests tres potser són els més significatius.
Mujal presenta la inauguració d'aquest dissabte, ha destacat el vincle sentimental que ha establert amb el nou element del bestiari, recordant-li el seu lligam personal amb la ciutat. L'Àliga de Sabadell tornarà a recórrer els carrers de Sabadell per festa major, tot formant part del seguici festiu, que s'ha de veure per primera vegada aquest setembre.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio, Gulas, Gulas, Gulas! Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell. Festa soci
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fem un parell de punts més enllà de la ciutat. Encara en matèria Covid, l'Hospital Clínic està vacunant els fills adolescents dels professionals sanitaris del centre.
Amb l'objectiu de garantir que tot el personal està disponible davant de l'expansió de la malaltia i l'augment dels ingressos hospitalaris. D'altres, també com Sant Pau, estan valorant implementar la mateixa estratègia.
I en clau política, aquest migdia, els nous ministres del govern espanyol han pres possessió dels seus càrrecs.
Cap ha fet servir la fórmula de la jura i alguns d'ells han fet referència al gènere femení del Consell de Ministres. D'entre altres, han fet els dos representants del PSC, aquest executiu. La fins ara alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, com a nova ministra de Transports, i Miquel Iceta, com a nou ministre de Cultura.
I ara els esports. El Sabadell és a una setmana d'arrencar la pretemporada i de moment compta amb 13 jugadors a la plantilla del primer equip. 9 d'ells són de la campanya passada i 4 són fitxatges. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Resta molt encara perquè arrenqui la Lliga, però queda mig equip per fer. El director esportiu José Manzanera recorda que estan atents al mercat i que, en tot cas, el cos tècnic podrà tenir a disposició suficients jugadors.
Tenemos las cosas muy claras, sabemos lo que queremos y lo que no queremos, lo que podemos esperar o lo que preferimos perder por esperar a lo que queremos, y a partir de eso son situaciones que muchas de ellas no las controlamos nosotros, pero independientemente de los que seamos en la pretemporada, poco a poco se irán sumando muchas más piezas y lógicamente que ya hemos trasladado un poco al míster qué perfiles quiere para pretemporada, para dar la oportunidad a jugadores de la base que confiamos en ellos.
Pel que fa a les situacions d'Adri Cuevas i Iker Undabarrena, dos jugadors que han acabat contracte però mediten renovar, no hi ha novetats. Manzanera, per cert, ha acompanyat avui Joseba Muguruza, el que ha estat presentat oficialment pel Sabadell després de passar la revisió mèdica. El carriler dretà procedent del Castellón ha explicat que encara no ha parlat amb el tècnic Antonio Hidalgo, però que les dues parts afronten amb ganes el retorn.
Con Antonio no he hablado, pero he hablado aquí con la gente y todos me han transmitido mucha confianza, me han hablado de que Antonio también tiene muchas ganas de trabajar conmigo, entonces pues yo estoy muy contento, también tengo ganas de empezar a trabajar con él porque he escuchado muy buenas palabras de él, tengo muy buenos informes y la verdad que tengo muchas ganas de empezar a trabajar.
L'acte ha tingut lloc al municipal de Can Oriac, coincidint amb el campus dels germans García Junyent. Dels fitxatges confirmats, només queda per presentar el central dret Iago Indias.
I pel que fa als amistosos de pretemporada, cada cop es van coneixent més detalls dels plans que té previstos el Sabadell.
N'hi ha tres que estan tancats. El partit d'entrenament contra l'Hospitalet el dia 31 de juliol i els amistosos contra l'Europa el 4 d'agost i davant del Villarreal B el dia 7. Aquest últim serà a la nova Creu Alta com a escenari escollit. A més, s'està treballant per enfrontar-se també davant del alçat de Xavi Hernández a la Vall d'en Bas i contra el Llagostera. Finalment, tot fa apuntar que el partit de presentació a casa al cap de setmana previ a l'inici de Lliga serà contra l'Andorra.
I no sortim de l'òrbita del centre d'esports perquè avui s'ha encetat el primer campus d'estiu inclusiu a Olímpia. Durarà dues setmanes i té un horari adaptat per promoure el màxim de participació.
Les sessions es realitzaran de dilluns a dijous, de 6 a 8 del vespre, per facilitar l'agenda a aquells que treballen. En total s'hi han inscrit 26 jugadors amb diversitat funcional. El coordinador de la secció inclusiva del club, José Sac, destaca així la iniciativa engegada.
De fet, serà el primer que farem nosaltres. I vam fer el Nadal. Fa dos anys es va fer el famós Campus Campions de la Federació, que va durar una setmana. No, nosaltres fem una altra cosa molt més senzilla.
El campus ha arribat dies després que es presentés oficialment la penya arlequinada CES Inclusiu, que estarà ubicada al Gol Nord de la nova Creu Alta aquesta temporada.
David de la Cruz s'ha quedat fora dels Jocs Olímpics de Tòquio. El seleccionador espanyol de l'equip de ciclisme, Pasqual Montparlé, ha decidit prescindir del sabadellenc, tot i que el seu nom havia sonat amb força en els últims dies.
Els ciclistes triats han estat Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jesús Herrada i els germans Gorka i Ion Izaguirre. Aquest últim, recordem, va superar de la Cruz a l'estatal per només 8 centèsimes i serà l'encarregat de competir la contrarrellotge del 28 de juliol, 4 dies després de la prova en ruta. El Despronceda havia manifestat públicament la seva predisposició a viatjar al Japó després de quedar-se fora del Tour de França. Ara, de la Cruz es troba fent una concentració a l'alçada de 3 setmanes a Andorra abans de la disputa de la Vuelta, que arrencarà el 14 d'agost a Burgos i que podria ser la seva última cursa amb el Team Emirates.
I l'Oar Gràcia ha apostat per fitxar vells coneguts per millorar els registres d'aquesta temporada. Els vertiblancs han tancat la plantilla mantenint el gruix que ha assolit la permanència a la Primera Nacional d'handbol, però també ha realitzat 5 incorporacions.
I s'aposta especialment per la joventut. Entre ells no superen els 20 anys. El porter Pau Hernández, procedent del Sant Martí Adrenenc, i els centrals Marçal Pineda, de la Roca, i Sergio Álvarez, gallec, que ha jugat a Granollers. Però els fitxatges més destacats són els de Dani Pairó i Guillem Correro, que torna a l'Oar després d'una temporada sencera fora. El tècnic, Cesc Borrell, es felicita per poder recuperar-los.
Recuperem jugadors que havien estat a la casa, que tenen ganes d'engrescar-se amb el projecte de la temporada que ve, i això jo crec que hem d'estar contents, no? Que gent pugui tornar a casa, que tingui ganes d'ajudar el club i tirar l'equip endavant. Sobre segur, també incorporem gent molt jove, i que hem de veure com rendeix a la categoria. Vull dir que tenim una mica de gent segura i gent no tan segura, no? O sigui,
a més, Arnau Soto, procedent del sènior B vertiblanc, s'incorporarà definitivament a la dinàmica del primer equip. En total han renovat 11 jugadors, però homes com Aniol Picola, Sergi Laliga o Martí Esquert no continuaran a l'equip graciencc.
I en voleibol, Jordi Fernández continuarà un any més al capdavant del sènior masculí del Club Natació Sabadell. L'encarregat de dirigir l'equip, que ha assolit l'ascens a Superliga 2, seguirà la banqueta, tot i els dubtes que li havien sorgit per motius personals.
I un cop resolts, ara la secció treballa per tancar l'equip per la temporada que ve. Tot i que hi haurà algun reforç, Fernández té clar que la plantilla del curs passat mereix gaudir l'oportunitat de jugar a la categoria de plata.
La plantilla serà pràcticament la mateixa. Jo considero que és un grup, com sempre dic, que és com una família. Ja fa molts anys que juguen junts, exceptuant sempre doncs, alguna incorporació, no? Un o dos que van canviant, no?, cada any. Però el gran gruix de la plantilla fa molts anys que ens coneixem i jo crec que s'ha merescut sobradament poder-se guanyar l'oportunitat i d'estar almenys aquest primer any a Superliga 2.
Tot i això, el club haurà de renunciar a dos jugadors estrangers que tenia per al cost d'inscriure'ls a la Superliga 2. A diferència del masculí, recordem que en el cas del femení nedador sí que s'ha decidit prescindir de la figura del tècnic, Hugo Gattuso.
2 minuts per a 2 quarts de 8, ho deixem aquí. I us recordem una notícia d'última hora que ha sortit aquesta tarda. Són les noves restriccions que el govern català ha aprovat per reduir la interacció social i, per tant, aconseguir que la incidència d'aquesta variant Delta també es freni. Entre aquestes mesures hi ha la limitació de les trobades socials a 10 persones com a màxim i que totes les activitats hauran d'acabar a 1:15 de la matinada. El govern també ha recomanat als ajuntaments que tanquin places, platges o zones de les ciutats que concentrin persones a les nits, entre 1:15 i 6:00 de la matinada. Noves mesures que entraran en vigor demà o demà passat, segons el govern, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya validi aquestes limitacions de les persones a les trobades perquè afecten llibertats i drets fonamentals. Van anunciat fa uns minuts el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, amb la portaveu del govern, Patrícia Plaja. És la notícia amb què hem obert aquest informatiu, que ara tanquem. Recordeu que podeu trobar aquesta i la resta d'informacions ampliades a radiosabadell.fm. I tornem demà a partir de les 10 amb nous butlletins horaris. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.